Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
El plaer cognitiu i el benestar físic i mental són alguns dels efectes de la música. Jordi Jausset. Obrim la conversa, la tertúlia en acústic, perquè la música clàssica normalment sona en acústic, i el programa, a més, té subtítol, La clàssica a peu de carrer, que em sembla que no necessita gaire explicació. En aquest programa parlem de música i de com aquesta ens crea emocions, sensacions al nostre cos. En ocasions podem sospitar el per què, però sovint, i ho dic en coneixement de causa, no sabem què fa que una cançó o un tema inspiri nostàlgia, tristor o ens faci venir-nos a dalt. Revifi d'alguna manera el nostre ànim. En aquesta tertúlia entenem moltes coses gràcies a les nostres guies. La flautista Patricia Denó, hola Patricia.
Hola, què tal?
I la pianista Cristina Casale, hola.
Hola Jessica.
Espera, ara sí.
Hola, Jessica.
Ara sí.
Ara sí.
Us poso un exemple. Per exemple, nosaltres ens anima moltíssim aquesta italiana de Mendelssohn, oi?
Uh-huh.
Ara no l'he agafat en el moment àlgid. En l'inici és quan nosaltres ens venim
sí,
a dalt.
Sí, sí, sí.
És perfecte per arrencar el programa.
Sí, sí.
Avui entendrem encara més per què la música té aquest poder en nosaltres, en el nostre estat d'ànim, en les nostres emocions. Avui ens acompanya Jordi Jausset. Només explicant-nos la seva vida, ja us dic, ens estaríem dos programes o tres preguntant. La formació és una constant a la seva vida. Enginyeria en telecomunicacions, màster en prevenció de riscos laborals, MBA, doctor en comunicació, espereu que respiro, màster en psicobiologia i neurociència cognitiva. La formació, de fet, com dèiem, ha estat una cosa molt important a la seva vida i, de fet, encara ho és. Ell ha ocupat diferents càrrecs directius a Ràdio Televisió Espanyola i d'altres en l'àmbit de la comunicació. És professor universitari i autor de diverses obres que relacionen la música i la neurociència, la musicoteràpia, etc. Cosa que, per aquesta cosa última i per moltes altres, per la seva vida, l'hem convidat avui al Tertúlia en Acústic. Hola, Jordi.
Hola, Jessica.
Em sembla que serà...
Hola. Cristina.
Perdoneu que us interrompeixi, però en tota aquesta formació cal afegir la carrera professional de piano que va finalitzar als 15 anys.
Exactament.
Això és realment importantíssim.
No sou fer un cap detall.
No, em sembla que sí, perquè després del currículum hem dit, anem a intentar resumir una mica, però al final jo he desistit i he dit, millor que ell ens expliqui el teu inici en la música. No sé, noies, a mi m'agradaria fer com una espècie de recorregut a la seva vida, de com vas començar en el món de la música. La música forma part de la teva vida, de la teva família,
de fet,
teu dia a dia.
Em vaig trobar dins de la música amb 3-4 anys, per tradició familiar. El meu besavi tocava l'acordió, el meu avi va ser un dels fundadors de l'orquestra o banda municipal de Lleida i tocava el saxofon. El meu pare va estudiar piano al Liceu, era professor de piano, i quan van tenir 6 fills van pensar què farem amb ells perquè no estiguin, perquè estiguin una mica entretinguts. I aleshores a tots ens va donar formació, tots van fer la carrera de piano.
Tots piano.
Sí. Però a més, com a ell li agradava l'acordió, el va descobrir en un concert a Barcelona d'una orquestra d'acordions, doncs va pensar muntar un petit grup d'acordeonistes. La base no era el piano, però van viatjar i van tenir molts premis amb acordió, tocant el 6.
Los hermanos Jausset.
Exacte.
Nosaltres hem localitzat un document...
Primícia, Això és primícia.
És que t'hem investigat molt a fons.
Déu-n'hi-do.
Ja ho veig.
Escolteu.
Estos son los trofeos cosechados por los famosos hermanos Jausset, excelentes acordeonistas leridanos, que próximamente disputarán en la ciudad italiana de Rimini la octava Copa Europea de Acordeón. Ahora los hermanos Jauzet interpretan para Nolo una versión de la popular melodía Ojos Negros.
Això sí que era un acústic de l'època, eh?
I tant.
Fa aquí... quants anys d'això, aproximadament?
Doncs mira, a Rimini va ser, jo tenia, em sembla, 14 anys, entre 14 i 15 anys.
Exacte.
Doncs ens fa uns 45 anys, ben bé.
La Copa Europea, i sí. La vau guanyar al final?
Sí, durant 3 anys vam ser campions d'Europa. Bueno, competíem amb orquestres de 20 o 25, nosaltres érem 6, però ens donàvem més bona puntuació.
Mare meva, és increïble. Jo el que em crida molt l'atenció, així per anar entrant en matèria, Jordi, és... tu vas tenir, com expliques, vas tenir una infància plena de música juntament amb els teus germans, els teus pares van saber haver formar-vos des d'aquest prisma artístic, no? Què és el que et va... Què és el que et va despertar aquesta inquietud posteriorment, després de tots els estudis que abans la Jessica ens ha citat, què et va despertar aquesta inquietud d'entendre la música, la relació entre música i cervell, entre la part científica dels efectes de la música?
Mira, això va ser... Jo fa 25 anys que tinc una afició que s'anar a córrer. I quan anava corrents amb música, doncs he tingut experiències de tot tipus, no? I com sóc molt curiós, suposo que per això vaig estudiar enginyeria, doncs sempre m'agrada tenir respostes a les preguntes. I bueno, pensava, a veure, quan vaig a córrer música em canso menys, o puc fer més quilòmetres, no? De què pot ser? Això és fàcil explicar. Però hi havia altres coses, com per exemple el tema de la creativitat. O sigui, anar a córrer i començar a tenir idees creatives que no se t'acudeixin estar sentat. Això per a mi és una cosa impressionant. Després vaig entendre per què als Estats Units les empreses tenen circuits de jogging i fan reunions del comitè de direcció corrent.
Oh, sí, estupendo.
Això em recordo una miqueta, deu ser la successió del que antigament en el segle clàssic, en el segle V abans de Crist, era l'escola peripatètica, no? De l'escola d'Atenes, no? Els filòsofs no corrien, però sí que caminaven per pensar bé. I això m'ho recorda molt el que estàs comentant.
Però sempre això jo crec que també és la clara senyal de que hi ha la connexió total entre cos i ment.
Exacte, sí, és una de les explicacions. És a dir, tenim tema corporal, tenim tema cognitiu, tema emocional. Si estàs disgustat i te'n vas a córrer, tornes nou.
Sí,
i se t'ha passat tot.
Aquest tema és important en aquest capítol de la teva vida que tu deies, de córrer, de relacionar aquest estat de mental amb el físic i amb això de venir-se amunt en temes com aquest dels free.
Sí, aquest tema per mi, jo vaig córrer diverses maratons i, bueno, abans que no hi havia iPads, que anàvem amb cassets, doncs la preparació, un programa de la música a través de comptar les revolucions perquè a determinats quilòmetres tingués la música que necessitava.
En els quilòmetres complicats,
sí, a partir del 30, evidentment, a partir del 30 diuen que corres més amb la ment que amb el cos. A partir del 30 tenia que sonar moltes vegades aquest.
Perquè feies no mitges maratons, feies maratons senceres, eh? Mare meva.
A partir del 30, noies.
Sí, sí. Jo he corregut, jo quan corria, jo feia curses, però corria 12 quilòmetres, era el meu màxim. Però és veritat que hi ha un moment en què la ment ja no corre el cos, corres amb la ment, ja has d'utilitzar la ment, perquè si no és mental.
Jo crec que en algun moment s'ha de fer una presa de consciència, simplement. Totes aquestes disciplines de les que has parlat en quant a la condició física, la condició mental, la condició emocional, emocional, doncs tots aquests factors, un intèrpret de música n'ha de ser conscient i les ha de treballar. Llavors jo crec que potser té molt de sentit, no?, vincular cervell amb música.
Home, quan estudies música, evidentment que és molt important, doncs l'atenció, que la utilitzes moltíssim, la disciplina, la voluntat, i això són eines que després pensant, doncs, per anar a córrer i entrenar, que necessites disciplina i voluntat.
És el mateix.
No? Vull dir, de fet, bueno, potser s'insistia en unes eines que em van donar des de que era petit.
És una educació amb valors. Sí, és una educació amb valors. A mi m'agradaria ara, justament que parlem d'això, doncs parlar d'un article que he llegit teu, que parla sobre la música, que no és un entreteniment. És un article publicat al periòdic el 2014. Te'n recordes d'aquest article?
Sí,
pots bé, parlar una miqueta?
Vaig llegir una notícia que em va posar una mica de mal humor quan en un tema de la... Bueno, de l'antiga ministra West de la educació musical.
Oh, jo, només una cosa em va posar de mal humor.
Sí, sí. Sembla que això era col·lectiu, era un sentiment col·lectiu.
I la resposta personal...
No, van coincidir dues coses. Aquesta, em sembla que uns altres escrits de que els resultats que s'obtenien a Catalunya en matemàtiques i altres assignatures eren més baixos de lo normal. I com a solució van pensar d'ampliar el número d'hores i de formar millor els mestres. I em preguntava, bueno, per què no aneu al punt clau? El punt clau no són més hores, sinó donar-li al servei aquelles eines que necessites per treballar més el camp visual, per exemple, no? Introdueix jugar a escacs, que va molt bé pel lòbul parietal, introdueix la música, que se sap que va molt bé per les aptituds visuoespacials, i deixa't d'ampliar més hores. De fet, hi ha estudis que es comparen donar més hores de matemàtiques o donar més hores de música, i els resultats a les proves tenen millors puntuacions els que fan més hores de música, no matemàtiques.
De fet, en aquest article també comentaves que els països més avançats tenen com a matèria obligada durant molts anys la música. De fet, jo ho he vist també, però aquí doncs sembla que
és a la inversa. Sembla que és a la inversa, que és un pensament quadriculat, no? Quadrat de fallen matemàtiques, posem més hores. No mirem, aviam, com ensenyem matemàtiques.
A mi una cosa que m'agrada, que el que diu és que finalment el que ensenya la música és aprendre a aprendre, no? I llavors amb aquesta eina et serveix per moltes disciplines.
La música et va modelant una mica el cervell, treballa parts que té a veure amb les habilitats verbals, parts que tenen a veure amb temes visuoespacials. Per tant, encara que no facis aquella matèria específica, ho estàs treballant. I a més d'una manera més alegre, més divertida i més d'una altra manera.
Ara que estem parlant de com la música pot modelar el cervell, jo tinc moltes ganes de preguntar-te sobre un tema del que he llegit molt, sobretot quan vaig estar vivint a Berlín, que és on s'ha estudiat més, que és l'efecte Mozart, molta gent el coneix. M'agradaria, Jessica, que posessis potser el concert número 3 per violí i orquestra de Mozart en sol major, si el tenim aquí, i res més, escoltem un trosset d'aquest concert, que em sembla que també ens comentaràs algunes coses al respecte. Et faré unes quantes preguntes. Respecte a l'efecte Mozart, hi ha hagut, Jordi, molta controvèrsia. Hi ha gent que ha fet publicacions, investigadors, Rauher i So, van publicar un article en el New York Times que defenia una mica que el fet d'escoltar Mozart des de la gestació, des del ventre matern, modifica l'estructura del cervell del bebè. Que els bebès reconeixen i prefereixen la música que van sentir en el ventre de les seves mares o que, per exemple, el coeficient intel·lectual augmenta en nens que han rebut la instrucció musical regularment, que a més la música els alivia de l'estrès, favoreix la interacció social, estimula el desenvolupament del llenguatge i millora les habilitats motores dels nens petits. També és veritat que posteriorment s'han fet altres estudis que ho desmenteixen, que diuen que realment sí que, per exemple, la revista Nature en el 2003 va publicar una investigació de la Universitat de Califòrnia que reforçava aquesta idea, la idea de que sí, de que només escoltar Mozart 10 minuts al dia, en concret una sonata per piano, ja eren suficients per millorar el nostre raonament espacial, o sigui, espaial, millor dit. Altres articles han dit que no està exactament contrastat. Jo et vull preguntar si realment aquest efecte, estem parlant de bebès, estem parlant de bebès en gestació, però abans, offline, estàvem parlant de que sí que és important que l'efecte de la plasticitat en el cervell que hi ha de les persones que escolten música i han tingut prèviament uns coneixements musicals, per tant, uns patrons adquirits i uns arxius, impacta d'una manera la música diferent a la gent que no ha escoltat mai música o no s'ha instruït amb la música. Llavors, en aquest punt a mi em crida molt l'atenció, doncs, dues preguntes que et faig després de tota aquesta explicació. Primera, què penses tu sobre l'efecte de la música de Mozart, que ja sabem que és una música senzilla, és una música extraordinària, d'una harmonia i d'unes freqüències molt equilibrades. Què penses tu de la música de Mozart en la gestació o fins i tot quan els bebès ja comencen a... ja han nascut, i si realment hi ha un impacte que diferencia l'oïdor que té coneixements musicals i l'oïdor que no en té.
Va, anem per la primera. Et donaré la meva opinió, evidentment, perquè el tema de la música de Mozart és un debat continu.
Per què? Mira,
bueno, pues perquè no es pot replicar exactament, no surt sempre el mateix. És a dir, hi ha resultats que surten de vegades iguals i altres surten diferents.
I això depèn de la persona que l'escolta?
No, depèn de la música. Vull dir, s'han fet proves amb música de Mozart, amb altres autors clàssics, autors que no són clàssics, i a vegades els resultats són iguals i a vegades són diferents, però no es pot arribar a una conclusió perquè pues, no segueix sempre el mateix patró. Mira, quant al feto, sí que et puc dir és que precisament un centre de reproducció assistida de Barcelona l'any passat, bueno, està fent una investigació al respecte i s'ha observat que en 16 setmanes el feto comença a tenir uns moviments de protrusions que es diu de la mandíbula de la llengua. Curiosament, no és amb música de Mozart.
Ah.
És amb altres tipus de músiques que ara no te sabria dir quina és, però no és amb música de Mozart. La música de Mozart em sembla que era una de les músiques que no tenia cap efecte, però amb altres pues, començava a moure's molt. Claro, amb 16 setmanes l'oïda no està completa, la part cortical evidentment tampoc, i bueno, s'està una mica fent algunes hipòtesis de per què passa, no? Són investigacions que han començat no fa gaire. La segona pregunta, doncs, te puc contestar en un estudi que es va fer a Finlàndia, em sembla que es va publicar al setembre-octubre de l'any passat, i realment penso que és un estudi bomba que tindrien que tenir sobre la taula els polítics, els educadors i tots els responsables d'aquest país. Va ser una investigació molt simple, no? Només era escoltar durant 20 minuts el concert aquest de Mozart. I es van formar diversos grups de persones, persones amb aptituds musicals, persones amb coneixements musicals i altre tipus de persones que ni tenien aptituds ni estaven formats musicalment. Es van fer unes mesures, es van prendre mostres de sang, es van fer unes analítiques, i lo curiós és que només en les persones que tenien aptituds o formació musical s'havia potenciat o influït el que es diu a l'expressió genètica, que això vol dir que tots tenim al voltant de 30.000 o 35.000 gens, però no tots els tenim en actius. Resulta que escoltar durant 20 minuts només amb aquests grups de persones amb aptituds o formació musical se'ls potenciaven uns gens que tenien a veure amb la transmissió sinàptica, amb la dopamina, amb l'aprenentatge, amb la memòria, i a més s'inhibien aquells gens que tenen a veure amb l'amor celular. En la qual cosa, d'alguna manera, és com si et donés, diguem, poder tenir més qualitat de vida perquè tens una estructura més forta a nivell nerviosa amb les persones que tenen aptituds o formació musical.
I tot això activat amb això, amb
sí,
aquesta música.
Sí, escoltant 20 minuts aquest concert.
20 minuts és el que dura el concert, no. Realment, els tres moviments. I,
sí?
És increïble, no?, com de vegades les solucions són molt més lògiques, molt més naturals del que ens imaginem.
Molt més simples, també. El que estava pensant és que la música de Mozart ha donat lloc a milers d'investigacions sempre, no? I el que em feia gràcia és que precisament a Mozart el qualifiquen de geni, de la seva genialitat està, a part de la seva música, que la composava directament, feia molt pocs esborranys, i li sortia així. Després, doncs, la resta dels mortals ens dediquem doncs, a analitzar-la en profunditat, però ell
és que era com una improvisació de jazz.
Fluir.
No, és... Va.
Com una improvisació de jazz, o diguem-ne, si vol dir-ho així, ell ho composava del tirón, però l'impressionant era que després, doncs, si et posaves a analitzar, nosaltres que fem la formació d'anàlisi musical, és perfecte. No li cal ni li sobra res.
Bueno, Mozart també deia que més important que el geni en si, que el talent i que la intel·ligència... És, el geni es formava sobretot amb capacitat de transmetre amor. Ell deia això sempre, per sobre de la intel·ligència. Clar, això ja són paraules d'un geni, de per se, no?
Per tant, és el que fa amb la seva música, no?
Sí, ell deia, jo només composo buscant que les notes s'estimin entre elles. És que aquesta frase me'n recordo que jo... És molt maca, jo la vaig llegir... quan vaig llegir les cartes de Mozart, devia tenir 14 anys o així, me'n recordo molt d'aquesta frase. Jo només busco que les notes s'estimin entre elles. I em va quedar gravada aquesta frase. És pura simplicitat, però fixeu-vos, com diu en Jordi Jaus, quin impacte fins i tot a nivell físic i a nivell celular i genètic pot arribar a tenir la música de Mozart.
Música de Mozart o altres músiques. Hi ha un altre estudi finlandès també, a Finlàndia investiguem molt per lo vist, sobre escoltar música en persones que han tingut ictus i el grup de persones que ha escoltat una hora de música al dia, la que ell ha triat i a més cantada, perquè aquí es necessita belletra per activar la part de Broca que està a l'hemisferi esquerre del llenguatge. Bueno, al cap de 3 mesos aquest grup de persones han millorat les funcions cognitives en relació a les altres, només escoltar música la que a mi m'agrada.
Exactament.
Jo m'agradaria doncs, que poséssim ara un exemple contrari de com pot afectar negativament la música i
ben
com
pensat.
Es pot utilitzar també doncs, perquè afecti negativament. L'exemple que m'agradaria posar és l'obertura Tannhäuser de Wagner. La sentim un moment...
Com deia la Cristina...
Aquesta música doncs, es posava a una afinació superior a l'acostumada, a 445 Hz, per exemple, de manera que gràcies a un cert estrès que aquesta afinació produïa, podien doblegar el comportament més fàcil. S'utilitzava al camps de concentració d'extermini nazis.
De fet, aquesta música ara l'estem escoltant fora de context i és excelsa. I ara quan veia aquest crescendo, sisplau, puja'l.
És magnífica.
Mm.
Però aquesta música, si la desafinem i la posem més aguda, afecta de manera inconscient.
Bueno, més que desafinar, la reafinem amb uns ersos superiors, diguéssim, no?
Sí.
Que afecten de manera diferent, diguéssim, el que és la vibració atòmica de l'oïda, afecta de manera diferent. És curiós perquè aquesta obertura, aquest és el tema de la fugida dels hebreus. A l'òpera, no? I és part de la música que posaven en els camps de concentració d'Auschwitz i tants altres llocs, Birkenau també, juntament amb Schubert i Brahms posaven música. Per què? També perquè això és el que també seria interessant parlar. La música com pot anar associada a una vivència emocional negativa fins al punt que es converteixi en una pròpia tortura. Això eren paraules que els mateixos presos deien. Era una música repetitiva que es posava sempre a certs moments del dia i constantment clar, acabava convertint-se en una autèntica tortura.
Tinc un exemple de l'escriptor italià Primo Levi, que està a Auschwitz i descriu de manera macabra, doncs, com la música produïa un efecte desmoralitzant. Deia, la música crea una hipnosis del ritme continu que aniquila el pensament i adormeix el dolor. S'havia d'escoltar sense obeir, sense patir-la. No sabia ben bé per què els alemanys doncs, havien posat aquell ritme monstruós, no? Però el cas és que, segons ells, se li glaçava la sang.
Una així. Obra que sí que glaça la sang, si esto es un hombre, si això és un home, de Primo Levi.
Sí.
Impressionant, obra que també recomanem. Jordi, suposo que també tu no busques això en la teva feina, busques ajudar a la gent, però també aquesta opció existeix en la música.
Bé, la música, moltes vegades es diu que no té efecte secundari, si no és cert. La música és una eina que la pots utilitzar
en positiu,
en positiu o en negatiu.
Un exemple que m'agradaria posar molt superficial, però un exemple del dia a dia nostre, és que, sisplau, us fixeu quan aneu a uns grans magatzems a comprar i el tipus de música que hi ha. Normalment és un tipus de música molt dinàmica, molt rítmica, perquè realment inciti el consum. Simplement això, que ho comproveu.
Si és una música adreçada de la joventut, sí. Si és una música que vostè en clientela més gran, escoltaràs clàssiques.
La música, en principi, és això, pels grans magatzems i la majoria de botigues que hi ha de roba, doncs per gent adolescent i cap amunt.
Jordi, si realment l'impacte de la música ens afecta d'aquesta manera, explica'ns de quina manera diferent afecta la música al cervell femení i el cervell masculí.
Mira, prenc nota per una investigació. Perquè, de fet, no he vist normalment diferenciats afectacions diferents en quant a si és un home o una dona.
Jo havia llegit que, diguéssim, el cervell femení, quan nosaltres escoltem música, utilitzem els dos hemisferis, els homes utilitzen un sol hemisferi, i volia saber fins a quin punt això tenia... També es diu que les nenes, no els nens, les nenes petites, quan estudien música, les nenes ja naixem amb un neocòrtex més gran de lo normal, més gran que els nens, lleugerament més gran, però si a més estudiem música, se'ns desenvolupa encara més. I a mi em crida la curiositat, i no entraré aquí en debats, ja en acudits fàcils,
veure,
que ja coneixem tots.
El que he llegit t'explicaré. La part que les dones teniu més, amb més volum de fibres nervioses que els homes, és el cos callós, que uneix els dos hemisferis. Això sí que és cert. Per això les dones s'esteuen tot alhora. I a nosaltres ens costa més. Els músics, homes, poden desenvolupar aquest cos callós i fer-lo més gran. Les dones no el desenvolupen perquè ja en tenen
ja
suficient.
Perdona,
l'hemisferi dret o esquerre, normalment per músiques s'utilitzen els dos. Si ets músic professional, utilitzes molt més també l'esquerre que el dret. Si no ets músic professional, utilitzes més el dret. Però no he vist diferències entre cervell masculí o femení en aquest sentit.
Jo que sóc molt curiosa i m'agradaria recuperar aquell punt important a la teva vida en el qual tu t'hi dediques a coses més científiques, a telecomunicacions, a coses més grises, entre cometes, vas a córrer i comproves en el teu mateix cos que la música fa reaccionar el teu cos d'una manera especial. I aquí és quan tu decideixes tirar cap aquí, estudiar, investigar en el món de la neurociència i la relació de la música i la ment. És aquí, en aquest punt de la teva vida?
Sí, aquest va ser un dels punts. Em feia moltes preguntes i volia saber per què algo tan sutil com la música podia tenir tanta potència i tanta força. I l'altre punt de coincidència és que, bueno, pues, per problemes, diguem, en l'ambient laboral vaig decidir tornar a la música i, bueno, abandonar o deixar de banda la meva línia de recerca que havia estat a les audiències a la televisió en temes estadístics i posar tots els meus esforços per intentar saber alguna cosa sobre el cervell, la música i com afecta a nivell positiu i divulgar-ho, perquè fa falta molta divulgació.
Doncs Jordi, el que et demanarem, ja hem acabat al final d'aquest programa, el que et demanarem és que torna a repetir, perquè ens han quedat moltes preguntes, molta música escolta.
A mi m'han quedat una fulla de preguntes.
Doncs, Jordi, però... doncs prepara't. De moment el que m'agradaria és que ens presentessis el que estem escoltant, també és un tema molt important a la teva vida.
Sí, aquesta és una obra musical que vaig descobrir en un taller de meditació i, bueno, em va ajudar molt a estar present amb mi mateix, a fer un viatge introspectiu, a intentar entendre més, bueno, què és la persona, què és l'ésser humà, a tenir uns moments de calma, de desconnexió amb la resta del món, a sentir, a deixar que passés el temps i, bueno, estar en mi mateix.
Doncs em sembla que és la fantàstica presentació per quedar-nos precisament amb aquest tema. Cristina Casale, Patricia Deno, Jordi Jauset. Ens tornem a trobar en el proper Tertulian Acústic. Moltes gràcies.
Gràcies.